Va, que avui dedicarem uns minuts a parlar de manera didàctica això que està passant. Jo deia aquest matí directament que Mark Zuckerberg està fent-li un xantatge a la Unió Europea. De fet, no és nou, ja fa un temps, pràcticament 2 anys que estem en aquesta situació, però Zuckerberg no ha canviat de parer i l'amenaça per a Europa és clara. O fem un acord perquè jo pugui seguir recollint dades dels europeus, enviar-les a servidors als Estats Units i guardar-les i gestionar-les des d'allà, o tanco Facebook i Instagram a Europa. Ara mateix aquesta és la situació, i ahir es van tornar a disparar les alarmes per una circulant interna de la companyia que està plantejant aquest escenari. Quan ahir sortia aquesta notícia, clar, al programa vam pensar, escolta'm, però això d'entrada, per què volen guardar les nostres dades als Estats Units i no a Europa? Això per què passa? Continuant, quines dades ens estan recollint i què fan amb aquestes dades que en principi no estigui permès amb la legislació europea, i de l'altra, si ens ho podem permetre, i és tan fàcil, cada cop i volta, us ho imagineu, que algú intentés accedir al seu compte de Facebook i li digués aquest servei no està disponible, o que li passés el mateix amb Instagram. Estem parlant de xarxes socials que tenen 2.900 milions d'usuaris a tot el món, Facebook, i en el cas d'Instagram, 1.400 milions d'usuaris a tot el món. El professor Jordi Castellà Roca és professor agregat a la Universitat Rovira i Virgili, membre de la càtedra UNESCO en privadesa de dades i també membre del CiberCat, que és el Centre de Ciberseguretat de Recerca de Catalunya. Professor Castellà, com estem? Molt bon dia. Gràcies per tornar a acompanyar-nos.
Molt bon dia, Pol. Moltes gràcies per convidar-me. Sempre és un plaer estar amb vosaltres.
A veure, aquest escenari d'una Europa sense Facebook o Instagram, li hem de donar credibilitat o no?
A mi em costa molt d'entendre que primera, agafen i a començament d'any hi ha una baixada a la borsa dels beneficis. Primer de tot, tenim que els beneficis de Facebook van augmentar aquest any, però sí, no van complir les previsions que havien fet, diguem-ne, els inversors. I, per tant, amb aquest escenari ens estem dient que el 20 o 24% de la facturació que potser correspondria a Europa ara es retiraran. Que aquests 6.800 milions o així que aportaria Europa ara hi renunciaran, no? Per tant, diguem-ne, l'ordre de les teves accions serà més alt quan tu una part tan important del teu negoci et retires. Això d'aquí primera. Després també recordem de que part d'això d'aquí és l'anul·lació del Privacy Shield, és a dir, que aquest acord que ens permetia enviar les dades dels europeus a servidors americans. Aquest acord, diguem, el Tribunal de Justícia Europeu diu que no és vàlid. Si continuen enviant les dades, podria haver una sanció del 4% de la facturació de Facebook, això podria rondar els 2.800 milions, per tant, aquí, i a més aquest acord s'ha de tornar a negociar, amb la qual cosa jo, per mi, renunciar a tots aquests ingressos és una cosa que no entenc, o crec que no estem en aquest escenari, i és potser més una arma de pressió per negociar aquest nou acord, per un costat, i després per, diguem, apaivagar o que no hi hagi sanció, perquè també estem parlant d'una xifra molt important de diners.
Una pregunta, professor. Per què una empresa com Facebook vol guardar les nostres dades, ciutadans europeus, en servidors dels Estats Units i no en servidors que estiguin, en aquest cas a Irlanda, que no és el país on Facebook té la seva seu europea? Per què aquest interès en que les nostres dades estiguin als Estats Units i no aquí? És a dir, allà què poden fer amb les nostres dades que no poden fer a Europa?
A nivell tècnic, a mi no se m'acut que el que es pugui fer en un lloc no es pugui fer a l'altre. A nivell tècnic, perquè són servidors que executaran uns algoritmes per agafar i treure les dades. Sí. L'única diferència que se m'acut és a nivell legal. De dir, realment allà tinc una llibertat per fer certes coses que aquí potser no la tindria. Perquè
aquesta llibertat és fer negoci amb les nostres dades.
Correcte, és a dir, bàsicament el gran percentatge del beneficis de Facebook i és la part de la publicitat, amb un, bé, no diré el 100%, però un 90% escaig llarg. És a dir, jo, amb el que tu, les teves fotografies, els teus comentaris, els teus missatges, jo creo un perfil teu, Val? I llavors, posem per cas, que tardé molt, pues, diguem-ne, pues, anar a la muntanya o anar en bicicleta. Per tant, quan un anunciant vol vendre una bicicleta, pues, el diu, quins usuaris els interessa, pues, anar en bicicleta? Són aquests. I, per tant, fem una publicitat que diu dirigida. És a dir, vaig a fer publicitat del meu producte a un seguit d'usuaris, els quals sé que allò els interessa. Això d'aquí és molt, diguem-ne, realment és un valor molt gran. I, per
Però
tant,
això aquí es pot fer també a Europa, entenc.
es pot fer en
Bàsicament
Europa?
perquè
Sí.
ens passa, és a dir, tothom té una xarxa social, diguem-ne, la que tingui, i la
Sí.
publicitat que li surt sempre té a veure, d'alguna manera, amb els propis interessos, diguem-ne.
Sí, que aquí les dades, diguem-ne, són de l'usuari. L'usuari pot agafar i realment té tots els drets de cancel·lar aquestes dades, de quan deixes la plataforma que s'han d'eliminar aquestes dades, i a més t'han d'informar. És a dir, tu com a usuari hauries o t'haurien d'informar per què volen aquestes dades, què n'estan fent, amb, diguem-ne, quin és l'ús que s'està produint, i llavors tu, el moment que tu creus oportú, podries agafar i cancel·lar. Tens tots aquests drets. Bàsicament, per dir-ho senzill, aquí a Europa les dades són teves. I, per tant, tu has de saber què en fan i els has de poder utilitzar. Quan, en canvi, el model, diguem-ne, americà, seria les dades, un cop tu les cedeixes, són de l'empresa i aquesta en fa el que creu, o, diguem, convenient, no?
És a dir,
I, per
si
tant,
aquestes dades estan als Estats Units, sense mi demanar-me permís de res, Facebook pot vendre, cedir o compartir aquesta informació amb les empreses que consideri, sense que jo hi tingui res a dir. I aquí a Europa això no és així.
aquí ha de prevaler aquest dret. Clar, quan fan aquest acord del Privacy Shield, que és dir que podem enviar dades teves d'Europa als Estats Units, diuen, les podeu enviar sempre i quan es mantinguin les mateixes garanties, diguem-ne, que hi haurien si els servidors fossin aquí a Europa. Aquest és el punt. I llavors, quan el Tribunal de Justícia Europeu això agafa i ho mira, diu, home, totes les garanties no queda clar que es puguin mantenir o que es mantingui l'enviar això. Per això agafem i aquest acord, diguem-ne, vulnera i, per tant, no és vàlid en vigència de la GDPR. I aquí comença tota aquesta idea ronsa.
Clar, hi ha moltes persones que quan utilitzen les xarxes socials no són conscients de fins a quin punt l'empresa que hi ha darrere d'aquesta xarxa social, no? En el cas de Facebook i d'Instagram, hi ha aquesta empresa que abans es deia Facebook tota ella i que ara va canviar de nom i que es diu Meta, que és d'en Mark Zuckerberg. Abans vostè deia que aquesta empresa fa un perfil nostre, perquè tothom ho entengui, professor. La gent quan entra a les seves xarxes socials, amb allò que fa Meta, en aquest cas, quina informació guarda i com ens classifica?
Clar, quina informació guarda? Nosaltres, quan ens donem d'alta, donem el nostre nom, potser la nostra adreça, la nostra edat. Després estem pujant fotografies, estem compartint, diguem, m'agrada o no m'agrada. Per tant, jo puc, o podem completar aquest perfil sabent la nostra edat, els nostres interessos, segons potser també tendències sexuals, també se poden deduir, també se poden deduir la nostra tendència política, si volem, perquè potser hem fet un m'agrada amb un partit i no amb un altre. Per tant, nosaltres estem donant molta informació que ens permet conèixer-nos a nosaltres,
És
saber
a dir,
què ens interessa,
Facebook,
com som.
clar, Facebook i Instagram, per dir-ho d'una manera plana i que tothom ho entengui, mira quines fotografies pengem, és a dir, què hi ha en les fotografies que pengem, llegeix els comentaris que escrivim i es fixa en quines coses li donem like, és a dir, ens agrada o no ens agrada.
Clar, ell fa servir aquesta informació per agafar i extreure dades pel nostre perfil i enriquir-lo. Vull dir, els likes és facilíssim d'agafar i entendre. El que nosaltres estem consultant, les notícies que nosaltres estem seguint, també serien aquesta informació i també pot extreure dades de quines són les imatges que nosaltres estem pujant o vídeos, el que sigui. És a dir, que pot extreure o tens per extreure aquesta informació i complementar aquest perfil. I nosaltres, quan ens hem donat d'alta, els termes i condicions hem agafat i hem fet un acceptar i hem trigat un segon o menys. No hem llegit que quan això, aquesta informació la portem, ells, nosaltres estem tenint un procediment intel·lectual, però ells tenen els drets per fer-ne el que creguin convenient a empreses terceres i que no hagin de pagar cap cost econòmic. És a dir, que quan nosaltres no paguem cada mes per agafar i utilitzar el Facebook, nosaltres som el producte i, per tant, com que som el producte, pues, com a tal, utilitzar aquestes dades per monetitzar-les i obtenir un benefici. Un benefici que, com veiem, amb una facturació diguem, anual a nivell global de més de 100.000 milions d'euros, pues és significativa, no? Són molts diners. I com dèiem, publicitat això d'aquí.
Els telèfons mòbils ens escolten? I ho
No sé
fan
si
la
algun
xarxa.
cop
Ho dic
algun
perquè és bastant habitual, diguem-ne, i això segur que hi haurà moltes persones que s'hi hauran trobat, de mantenir una conversa sobre un tema amb una persona, diguem-ne, amb qui s'han trobat, o que estàs a la feina, o que estàs amb un grup d'amics, i que poca estona després d'haver mantingut aquella conversa, de cop i volta, misteriosament et comença a aparèixer una publicitat molt ajustada al contingut d'aquella conversa.
No sé si algun cop pues, també, diguem-ne, algú té algun assistent personal o, diguem, el telèfon mòbil, pues, ha saltat, no? Pues, realment el que tenim és que el dispositiu pot estar escoltant, però si tu li dius alguna cosa te pot respondre. Això és una. Segona, aquesta conversa que s'ha mantingut per WhatsApp, pues, sí, aquests missatges, diguem, poden ser analitzats i, per tant, te poden enviar coses. O consult, o que estiguis navegant per la xarxa i després revisar allí, diguem-ne, també posar allí la mateixa pàgina del producte que tu estaves comentant. M'interessaria tal això, i us informació. Per tant, moltes dades sí que agafen i se recullen i es processen. Per què? Doncs perquè realment tenen valor i li volen enviar que a tu te pugui interessar o que us ho creguin. Perquè quan, per exemple, estem navegant i llavors anem amb una pàgina, el nostre perfil, entra en subhasta. Escolta, al Pol li interessen els esports d'aventura. Doncs, diguem-ne, els anunciants d'esports d'aventura agafaran i pujaran pel perfil del Pol. Perquè, a veure, i qui pagui més agafarà i podrà posar la publicitat en aquella pàgina web que el Pol està en aquell moment mirant. És aquest punt. Llavors, clar, aquest perfil com el construïm? Doncs el construïm amb els altres que aportem i, per tant, hi haurà converses de correu electrònic, val, que agafaran i seran, diguem-ne, analitzades, no?
I
Per agafar i
al
extreure
final
aquesta
estem
informació.
parlant d'aquest pols que està mantenint Zuckerberg amb la Unió Europea, és justament per tenir les facilitats que li dona la legislació nord-americana en aquest sentit, que és molt més laxa, per poder fer negoci i negocis amb aquestes dades, sobretot perquè és una mica sagnant, no? Quan un es fixa en com la companyia nord-americana justifica aquest posicionament, no? Venint a dir que la legislació europea no li permet fer negoci amb nosaltres, no? És a dir, que la protecció que ens dona aquesta llei de protecció de dades europea, que és molt restrictiva, no li afavoreix, i segurament d'aquí s'entén que plataformes com Facebook o el mateix WhatsApp als Estats Units estan oferint serveis que Europa no ofereix, no? I no els ofereix bàsicament perquè la protecció de dades dels usuaris no els hi ho permet de fer.
Sí, aquí també hi ha més consideracions. Clar, per exemple, quan nosaltres estem aquí a Europa, doncs, és a dir, no pot venir cap entitat, diguem, governamental americana i dir-li, doni les dades del Pol Marçà, no? Això d'aquí no ho podria fer. En canvi, si els americans, aquesta garantia no la tens. Això també és un punt a tenir en compte. L'altra part seria, diguem, si s'ha de fer alguna, diguem-ne, alguna acció, jo que sé, el defensor del poble, el que sigui, doncs aquí podria actuar. Als Estats Units ho podrà fer de la mateixa manera aquesta part. No queda del tot que es pugui fer. I això és una de les bases per agafar aquest acord, diguem-ne, dir que no compleix amb la GDPR. Aquí les dades són nostres, nosaltres podem agafar les accions oportunes i allà no queda clar. Jo diria que també, potser estaríem parlant de que a nivell de costos, clar, no és el potser tindràs més costos o potser aquesta legislació t'obligarà a fer les coses diferents i hi haurà, diguem-ne, tindràs que invertir més temps o nosaltres no serem tan
Sobretot
acurats,
perquè
però
deixa de fer mundial un negoci, no? És a dir, no pots tenir una idea de negoci, diguem-ne, per al teu país i exportar-la de manera automàtica i amb el mateix funcionament per un continent com és l'europeu, no? I per tant t'obliga, diguem-ne, a anar adaptant els models de negoci que plantegis pels Estats Units, per exemple, com fer-lo viable també amb la legislació europea en aquest sentit.
jo hauria més costos o més complexitat, val? Per fer potser algo equivalent, però que no es pugui fer ja diguem, em costa més d'agafar i de visualitzar-ho. També una altra cosa, i és realment, amb aquests mercats que aquestes grans companyies han sortit, els propis, diguem-ne, continents, o per exemple, penso amb la Xina, que algunes d'aquestes companyies han sortit, s'han creat els seus sistemes similars o plataformes similars. Per tant, aquí a Europa, si realment marxés, hi ha eines que podem agafar, podem comunicar-nos, dir que doncs, no tenim WhatsApp, podem tenir altres plataformes, amb la qual potser és una oportunitat per també agafar i crear. I tot això que estem parlant també hi ha al mig, la part del metavers, que algun dia també podem dir què és el metavers, com funciona, quines són les seues objectius, i recordem el munt d'inversió que també ha de fer Meta per portar el metavers, diguem-ne, o implementar-lo, que això també l'agafa i també li suposa un llast a nivell econòmic.
Aquestes coses, avui jo tenia ganes de parlar-ne perquè sovint quan es parla de les xarxes socials tendim a associar aquesta realitat només amb la gent jove. I en el cas de Facebook estem parlant de la xarxa social més utilitzada al món. És una xarxa social on hi ha moltes persones grans que hi estan. De fet, la gent jove cada vegada hi és menys a Facebook i la potència fonamental d'aquesta plataforma és que encara hi ha moltes persones de 40 anys en endavant que hi són, que per no tenir el coneixement, diguem-ne, o l'expertesa en les xarxes socials, sovint acabem fent acceptar qualsevol missatge que ens aparegui. Molts d'aquests missatges a vegades tenen a veure amb la nostra privacitat i no som conscients, no?, sovint, de la quantitat d'informació com a adults fets i drets que estem regalant a les companyies i que ara és el que hi ha en disputa entre Facebook i la Unió Europea, eh?
Sí, és totalment cert tot el que has dit. És així. És a dir, i a més, el que podem pensar és quines conseqüències se'n poden derivar. És a dir, potser algun dia la teva assegurança serà més alta o més baixa en funció del teu perfil. Quan vagis a buscar feina, també, diguem-ne, consultaran el teu perfil per saber més o menys com ets, i la contractació en pot dependre. Les assegurances mèdiques també variaran. És a dir, tot aquest munt de dades, el segur que hi hagi, doncs, és important. I hi haurà algoritmes els quals prenen decisions sobre la teva vida en funció d'aquestes dades. Aquests algoritmes els quals estaran, diguem, prenent decisions de que paguis menys o paguis o te'n donin la hipoteca o no te la donin, tindran algun biaix ètic en funció d'alguns paràmetres del teu perfil, que poden ser discutibles. Tot aquest munt de consideracions estan allà damunt de la taula i avui s'estan, diguem-ne, s'estan debatent.
Sobretot i bàsicament perquè aquí a Europa tenim aquesta llei de protecció de dades que és bastant garantista pel que fa als ciutadans, que als Estats Units no hi és i que, per tant, obre un camp i un terreny a l'explotació comercial de totes aquestes dades, que és el que Europa ha intentat acotar i és el que Zuckerberg diu que va en contra dels seus propis interessos. Veurem com acaba aquesta disputa que ja fa pràcticament un any i mig que va arrencar i que continua aquest pols en marxa entre Zuckerberg i la Unió Europea. Professor Castellà, que vagi molt bé. Una abraçada. Gràcies per ser-hi.
Una foto abraçada. Moltes gràcies
Que
a
vagi
vosaltres.
molt bé. En Jordi Castellà Roca, que és
Gràcies.
professor agregat de la Universitat Rovira i Virgili, director del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, membre de la càtedra UNESCO en privadesa de dades i també del Cibercat a casa nostra. Hem arribat al punt de les 9 del matí. De fet, em passa pràcticament un minut. Obrim el temps de tertúlia. Avui amb en Josep Maria Brunet, amb la Montserrat Nebrera i en Joan Serra, just després de la publicitat aquí al Matí Ràdio Estel.
Ràdio Estel.